La veritat és que és un dels minuts, no va ser de silenci, sinó d'ovació, que més interessants, més forts, més apassionats, més emotius, més del que vulgueu dir-li, s'ha viscut a l'estadi. La veritat és que continuem tots, jo diria, afectats per tot el que estem vivint, per tot el que estem veient i sobretot per tot el que estem aguantant. Entre ineptos, tarambanes, cantants d'orquestra i personatges. Després del Villarreal va estar capaç de guanyar 3-0. Home, no és que vagi a guanyar fàcil. La veritat és que el partit va ser el que esperàvem, complicat. Tot i això van mantindre la porteria 0, que també és una gran notícia. I a partir d'ahí, el Villarreal es manté en la lluita per les places de Lliga de Campions, dins de les quatre primeres, amb un partit menys i amb una sensació que sense estar top és capaç de guanyar i guanyar molt. I esa és la clau. Ara mateix tenim un equip que és capaç de sumar, sumar i sumar sense tindre que jugar al seu màxim nivell. Això són els equips que acaben alcançant l'objectiu, però queda molt, moltíssim. La jornada ha estat bona perquè la gran majoria de perseguidors han perdut o no han guanyat i perquè tu ho has fet. I recordeu que te queda una bala en la recàmera. Lo que te pot complicar la vida és lo de Acomac, per exemple, les lesions greus. El futbolista marroquí, que passava per ser un dels més desequilibrants, ara mateix serà titular, s'ha trencat el genoll. Tindrà per a 6, 7, 8 mesos de recuperació. Baixa sensible. Era un jugador que, alternant en Pino, que està ara recuperant-se d'una lesió de gravetat i que ara comença a tindre un ritme competitiu alt, te donava una potència de joc a inici a banda dreta important. Que caiga Elias Acomac és una mala notícia. Molt mala. Per al Villarreal i per al futbolista. Per al futbolista perquè és una lesió greu i tindrà que treballar per a tornar a estar com estava ara. Per al Villarreal perquè perd un efectiu important de cara a esta temporada i perquè no és fàcil substituir-lo. Per cert, uns venen i altres se'n van. Avui ha tornat a entrenar Gerard Moreno. Ja sé que ara mateix dir que torna Gerard suposa pues, no res més que això, perquè ja havia tornat i tampoc el van veure. Ja estava i no ha estat. Ara torna i veurem com i de quina manera. Ixa és una de les incògnites que té damunt la taula el Villarreal ara mateix. Què fer? En no res tornem a tindre el mercat de futbol. Ja està Mateo Moreto dient que anem a fitxar a Guedes i que el Villarreal ja està metido de lleno en el mercado. Ara parlem d'això. El que està clar és que ve un moment clau perquè tens que prendre decisions no per a ara, que ho tens cobert, sinó per al mercat no, per a la final de la temporada, que és on te jugues les garrofes de veres. Per això el Villarreal té que anar amb molta cura i sabent a un xafa i què té que fer. Este és un mercat difícil en el que lo normal és que busques una sessió d'algun futbolista que te apuntale una posició que cregues que tens descoberta. És un mercat difícil per a fitxar, en el que comprar futbolistes no és lo, jo diria, més habitual. La millor opció és buscar algo, com l'any passat van fer, que te ajude a solventar els teus problemes i que no te coste un gasto important. Per cert, va guanyar el B. 4-0 a l'Alcorcón. Ja tocava. Bona victòria des de Miguel Álvarez que intenten eixir del forat. Estes són les històries d'un dilluns de ressaca, com dèiem, en el que el Villarreal va voler fer un homenatge i la veritat és que el va fer de totes les maneres. Fora i dins. Ara parlem de lo que va ser el partit. Rubio, què tal? Bona vesprada.
Bona vesprada, Javi.
Dia que la jornada és molt bona perquè la resta, la veritat
no,
és que...
Només mos va fallar la revolució de les màquines del semiautomàtic.
La què?
La revolució de les màquines. Perquè el peu de Lewandowski o té una talla 50 de peu o...
Bueno, jo és que
coses... no sabem molt bé...
Jo aquestes coses... Jo, anem a veure, ho dic en serio. Estic hasta el gorro de ineptos i de gent que intenta aprofitar-se sempre. El Madrid i el Barça lo que tenen que fer és callar la boca. I tapar-se, però tapar-se a muntó. Ja estem hasta el gorro. No n'hi ha una màquina que decidís Si se equivoca la máquina, a tragar tots. A favor i en contra, no?
Ja, però la Real ha sumat a favor plus, que el Vidal no li va
vale,
dir
bé. Me dona igual. Demà sumarem altres. No podem, després... A veure, jo he viscut el futbol moderno i el no moderno. I vos dic que el no moderno era una merda, parlant clar. Era un mal futbol. En mal arbitratges i, sobretot, en un poder brutal dels dos grans, que sempre han estat dominant i que sempre els han afavorit els arbitratges. Tota la vida. Tota la vida. Tota la vida. És més, Madrid i Barça tenen un plus que no admitiran mai, que és ICE. Tenen el poder d'influenciar, de pressionar, de fotre, d'estar ahí i d'assustar als àrbits. Cosa que no poden el resto. ¿Vale? Des de fa temps, el VAR serà pitjor o millor, però jo tinc la sensació que el VAR, en algunes coses, ha afavorit. Quin problema tenim quan Madrid i Barça han començat a queixar-se del VAR? Sempre se queixen quan els va mal a ells. Quan els va bé, que són mil vot, la tria contra l'Espanyol, n'hi han dos fores de joc, que pot quedar 3-3 el Barça contra l'Espanyol, que també és la revolució de les màquines que dius tu, i per un sobaco i una punta d'un peu li limpien dos gols a l'Espanyol. I tot el món és dient que què de puta mare que és el fuera de juego semiautomàtico. Mosatro li arren dos gols a Pepe, que en el futbol de fa anys hagueren entrat, hagueren guanyat 5-0 a l'Alavés. I el fora de joc diu que no, que Ayoce té un genoll, la punta del genoll, la cassoleta del genoll avançada, i l'Ate no recorde. Bueno, ja em queda que funciona aixina, funciona aixina. A què ve ara tota esta pel·lícula d'intentar canviar algo que s'equivocarà o encertarà? S'equivocarà el tio que té que parar un frame quan toca la pilota? A voltes a feu favor i a voltes en contra teua. Ho han vist en el penal de l'altre dia, nostre, a favor nostre, és un penal de juzgar de guàrdia. Si a mi me piten ixe penal, me morc. Jo no vull que me piten ixos penals a favor ni en contra, no els vull. No vull que piten això. Ara, entenc que si han decidit que té que ser aixina, doncs en ixe ball estem. Però estem tots. No pot ser que quan el, no, el so no és bo per ell, tot està mal. Està mal les votacions del Balón d'Oro, està mal el semiautomàtic, està mal tot. Pareix que jo me sé, que té la culpa tot el món menys ell. Joder.
Vale, te cambié de equipo. ¿Por qué no expulsen al jugador del Athletic Club de Bilbao?
Pero que eso son errores, Rubio.
En que es una
Rubio,
clara.
Rubio, porque son errores. Porque piten los árbitros. Porque se equivoquen. Igual que se equivoquen en vosotros. ¿Y qué fem entonces? ¿Eu cambiem tot? ¿O enviem tot a esparragar? No pot ser. O sea, lo que tenéis que aceptar es que la pifien. Que se equivoquen. Y que a voltes se te equivocaran en tu y a voltes te afavorirán a tu. Pero y siempre, a nosaltres mos van fotre el día del Getafe, ¿no?
Sí, sí.
I l'altre dia mos van a favorir. Minut 80 te piten un penal, que és un penal de risa. I si no te'l piten, igual arribes al 88 com el dia del Getafe i agarra, no sé, qui fora de l'Alavés i t'enxufa un gol de per fora l'àrea a l'esquadra i t'empata un partit que tens que guanyar tu fàcil. Bueno, pues un dia te donen, l'altre te lleven. Però el que no entenc és el que dius tu. Dubtar de tot i de tots perquè ell es dona la gana... quan sempre han dubtat de tot i sempre han canviat tot, si t'ho explica, fàcil. Si a Matos van expulsar a un tio, que era Joan Oriol, per pegar-li una cabotà o juntar les fronts a un altre, quatre partits a d'ell, quatre partits a l'altre, la setmana següent ho va fer Modric i van dir no, hay que canviar la llei. Hay que canviar la llei, que la llei és molt dura. Així no avançarem mai. S'equivoca i el semiautomàtic és perfecte? No, no és perfecte. Està clar que no és perfecte, no? Per què? Perquè al final no és automàtic. És un tio... té que parar la imatge en el moment que creu que colpeja el valor el futbolista que toca la pilota abans del fora de joc, no? És difícil, perquè hi ha un munt de gent, i a lo millor el para un segon abans, un segon darrere. Ho fa aposta, això?
Espere que no.
Pues ja està. És que si pensem que ho fan aposta, mon a casa. Que sí, que s'equivoquen, claro. Que els àrbits són torpes, claro. Com tots. Però que si ja tenim esta ferramenta, en això tirem. La qüestió és que tot el món té que tragar quan li és bé i quan li és mal. Tenim raons, però quan li és bé i quan li és mal. Perquè, joder, és que la setmana passada, per lo que jo he vist, passa el mateix al revés dos voltes i tot el món traga i tot el món diu, està bé, i pa dentro. Mira, ho explica bé Marcelino del penal d'Eir, de l'altre dia. No és penal.
Bueno, la jugada del penalti me parece... podríamos compararla en un baremo similar al penalti que recibimos con el Getafe. Yo como entrenador no me parece penalti, como así manifesté, el que se nos pitó contra el Getafe, y este, pues igual, tampoco. creo que el penalti tiene que ser pues evidente, no penaltitos. Y creo que este, igual que aquel, pues se parece más a penaltitos que a penaltis reales. Unas veces nos favorece, otras veces nos perjudica, pero no me gusta verlo ni en contra ni a favor.
Es que ese es el problema. Tendrían que tindre una clara... Eso es y eso no es. Y lo único que para mí queda mitjanament clar es lo del fora joc semiautomàtic. Hem decidit que és aixina i a correr. Anem a los ventajes, que és lo que ens interessa a nosaltres. Quina ventaja té el Villarreal sobre els perseguidors i un partit menys?
Sí, bueno, dir que ara mateix el tercer és l'Atlético de Madrid en 26 punts, però que té un partit més xoc que el Villarreal i que per darrere estan Osasuna en 21, Athletic Club en 20, Betis en 20...
Sí, però si no diem és que tenim datos, difícil de comparar.
Sí, el Villarreal té 24 punts.
Estem a dos de l'Atlético de Madrid. Si guanyarem el partit del Rayo, 27 seríem tercer. O sigui, que si el Villarreal guanya el Rayo, el partit que li resta seria tercer.
Seria tercer, sí. Per darrere estan el cinquè Osasuna en 21, el sisè l'Atlètic Club en 20, el sèptim el Betis en 20, l'octau la Real en 18, tots ells també tenen ja un partit més que el Villarreal.
O sigui, que si guanyarem aquest partit estaríem a 6 i a 7 d'equips com Osasuna i Betis.
Sí, estaríem a 6 d'Osasuna, a 7 d'Atlètic Club i de Betis i a 9 de la Real.
La pregunta és, després de la jornada 12, que és la 13, després d'alcançar una porteria 0, després de veure el que tenim, en la lesió de Comac, per desgràcia, ¿el Villarreal pot somiar en qué?
En quedar el cuarto.
Marce.
Bueno, soñar es libre. Creo que tenemos argumentos para ser un buen equipo. A veces lo somos y a veces todavía nos falta refrendarlo y ser más continuos. El partido de hoy no sirve absolutamente para esa afirmación. Sabemos lo que somos porque después... de 12 jornadas ya se sabe. Sabemos lo que no debemos de ser. Este partido del Alavés nos lo demuestra. Lo que no debemos de ser y lo que debemos ser. Y en el cómputo general lo que somos. Somos un buen equipo. Tenemos argumentos futbolísticos, individuales y mentalidad y actitud para ser un buen equipo. Porque la verdad es que no estoy para nada satisfecho del primer tiempo de hoy, insisto en ello, pero hubo una reacción evidente en el segundo y estoy orgulloso y agradecido de la actitud diaria de toda esta plantilla en cada día de trabajo, que creo que es la base para luego obtener buen rendimiento durante los partidos.
El de la primera part diu Marcelino que no seria equip de Champions, el de la segona part sí. Està clar, tenim equip i podem alcançar aquesta plaça, però n'hi ha que treballar-la, molt i fins l'últim instant, perquè no va ser fàcil, ni molt menys. Però sí que és veritat que ara mateix, després d'un terç de campionat, som, com a mínim, un equip que pot pensar que pot aspirar a aquesta quarta plaça.
I realment venen quatre partits que són Osasuna, Girona, Athletic Club i Betis, o sea, tots els que hem nomenat ara en un moment, tenim quatre partits directes contra ells ara, quan torne de les seleccions.
O sigui, que juguen contra tots els que van darrere.
Sí.
21 sobre les dos. Tu compraries algú després de veure que s'ha fotut a Comac, o no?
Jo, si vinguera un interior dret, me quedaria més content, però bueno, si ve un jugador tipus referència també per a davant i pensem que Pepe i Pino són interiors, també me conforme.
21 sobre les dos. Parlem d'això després d'una pausa.
Hola, em diuen Marina. I el meu company, Bruno. Tenim 4 i 5 anys. Aprendem música d'una forma molt divertida. Al conservatori, mestre Goteri.
Jo soc Mario. Tinc 6 anys. Començaré a tocar diversos instruments per a poder triar. El que més m'agrada,
jo soc Maria. Vaig a classes de dansa. I m'ho passe pipa.
I tu què esperes? Apunta't ja!
Més informació al conservatori, mestre Goteri.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, Avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
Atención,
Llegan las mejores ofertas al Black Friday de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mu de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en el Black Friday de Multiópticas.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Per cert, avui ha tornat a entrenar el Villarreal amb moltes absències i alguna presència. Rubio, repàs de lo que està, dels que no, sí, dels que se n'han anat.
A veure, definitivament tenim a Pepe en Costa de Marfil, a Barri en França sub-21, a Logan Costa en Cabo Verde, a Gueye en Senegal i als tres en Espanya, Pino, Baena i Ayoce.
Set internacionals. Els lesionats que no han entrenat.
Sí, a part a Kumà, que això, que sufre una rotura completa del ligamento cruzado anterior i un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, més Kiko, més Ballí, més Foyt, més Pedraza.
Lo de Acomac, bueno, un palo, com diu Conde.
Sí, a ver las pruebas. Estaremos apoyándole de toda la plantilla en lo que necesite, pero bueno. Nos hemos quedado un poco fríos cuando ha salido en camilla, así que a esperar que sea lo menos posible.
Això explicava ahir dia el porter del Villarreal Club de Futbol després del partit, quan ja se confirmava que s'havia trencat el genoll. El que s'ha fotut també és Kiko Femenia. Algo muscular no pareix que siga greu.
Kiko es una lesión muscular, así que bueno, veremos la importancia de la misma pasados unos días y cuando se le hagan las pruebas pertinentes.
Algo paregut té Eric Ballí, que no va poder entrar en la convocatòria perquè va dir Marce que tenia una molèstia o algun problema muscular, no?
Sí, va dir Marce el divendres que tenia una molèstia, que no podia estar convocat, però que no seria molt. Deixa'm dir només com a curiositat que n'hi ha 7 jugadors de la cantera del Barça, nascuts en el 2004, que han tingut la mateixa lesió que Kumak. Gavi, Alarcón, Larios, Pablo, Aleix i ara Ilias.
Una maledicció. Bueno, n'hi ha molts futbolistes lesionats de genoll. Ja ha tornat a caure Militao. És molt
Franquesa també va caure el dissabte.
Sí, Franquesa és dels nostres. Estan tots a veure què passa, per què passa, per què n'hi ha aquestes lesions, n'hi ha moltes teories. Jo que estic prop d'ells, els futbolistes diuen, una, que ha canviat moltíssim el ritme d'entrenaments i de partits, que la intensitat no té res que veure. Dos, que el temps de descans és molt menor entre un partit i l'altre que havia abans. I que això pot fer que fatigui els músculs que hi ha al voltant de la zona de lligaments, que són els que normalment tindrien que suportar aquest tipus de desplaçaments, o ves tu a saber, el calçat, els terrenys de
sí,
joc...
Sí, hi ha molta gent que diu si els tacos ja no són com abans, si els terrenys de joc al ser híbrids ja tampoc són com abans...
Bueno, tot el que vulgueu, però la gent se trenca el genoll. I fotre't el genoll és lo peor de lo peor. Mira, ara està tornant Carlo Adriano, a Pino esteu veient lo que està costant, li ha costat un any a Pino, un any. Pino, un any. Ara farà un any que se va lesionar i ahir li el van veure en aquesta xispa, aquesta agressivitat. Un any! A Comà, que estava sent un dels futbolistes desequilibrants, importants, de nivell del Villarreal de futbol, i s'ha fotut el genoll. És una desgràcia com la de Pedraza. Lo de Pedraza, no li pego més voltes. Pedraza no van partir en dos de Milacre, per desgràcia, en una lesió. i li ha tocat una zona que és dificilíssim de curar. I estan buscant-li totes les voltes i recau, ara ha dit Marce, demà ho parlem del tema, que ha tornat arrere i que igual, jo no sé si l'han tindré que tornar a operar, però algo pobre li passa. Imagineu-vos Pedraza que porta a la broma i a lo tonto quasi 8 mesos que no li troben solució a una cosa que no li deixa fer el seu treball i la seva feina. Imagineu el Villarreal que està pagant-li el sueldo a un futbolista important que no pot aportar-li en el camp. És una desesperació. Per al futbolista, per al club. Vosaltres penseu que el club no l'ha portat als millors metges que n'hi ha no puguen haver? Vosaltres creu que Pedraza, en els diners que té i el seu entorn, no ha anat als millors metges per a veure si el poden curar? Però no troben manera. És una cosa pareguda a lo de Juan Foyt. Juan Foyt té un problema al genoll, després va tindre un altre problema, després li peguen una patada i li rebenten en el programa que tenia. No n'hi ha manera. Vosaltres penseu que Juan Foyt no està buscant la solució, que no haurà parlat en metges de la selecció argentina, de l'Argentina, d'Espanya, del Villarreal? Penseu que Foyt no vol tornar a jugar? Algú de vosaltres coneixent a Foyt no, no penseu com deu d'estar aquest xaval? Que apuntava a ser un dels jugadors més importants de la Lliga i que el volia el Barça quan estava tieso. Bueno, seguís tan tieso, lo que pasa que ara ja li accepten els diners del Monopoly. I que ara no pot jugar? I que no pot fer res? I que cada setmana intenta tornar i una cosa o una altra no li deixa? Ojo, eh? Lo del tema de poder reforçar o no l'equip en el mercat d'hivern. Ja sabeu que ara estem dins d'una voràgine que és... Encara no havia caigut a Comac, ja estàvem parlant de...
I ja estava la moto arrencant.
Ja estava arrencant la moto. Dia Mateo Moreto, que no li falta raó, que el Villarreal Club de Futbol sempre té a Gonzalo Guedes en sus oraciones. El tenia l'estiu i el té ara. Què diuen en el Villarreal respecte a reforçar o no l'equip en este mercat d'hivern? Què diuen ells, eh? Jo vos conte el que ells diuen. Ahir, respecte a esta situació. Diuen en el Villarreal que ara mateixa la situació és la de veure com evolucionen futbolistes com Gerard Moreno i Juan Foyt. Que depenent de com evolucionen en este mes i mig Gerard Moreno i Juan Foyt, se prendrà una decisió. Abans de que caiguera lesionat Ilias a Comac, el Villarreal i Marcelino tenien en el cap una fulla de ruta. I era valorar quina de les dues demarcacions necessitava un reforç en el mercat d'hivern. Crec que així ja ho vam explicar en la tertúlia un dia. Que el mal de cap de Marcelino era Gerard i Foyt. Saber, si se pot saber, si un dels dos o els dos estan en condicions de competir en regularitat la segon part de la competició. Ja no ni ara, sinó a partir de gener. Diguem que ara seria una fase per poder recuperar-los i adaptar-los. Que ara mateix, en Nicolás Pepe, Ayoce, Tierno Barri, més o menys aguantaen, i que en la posició de lateral... Creuant es dicen femenia que tots sabíem que algun dia li anava a passar algo, la opció de Pau Navarro podia solventar les absències de femenia mentre esperàvem a que Foyt i Gerard tornen. Gerard ha tornat avui i Foyt se l'esperava ja, no sé on està, però diu Marce que la seva tornada està més propera que la de Pedraza, que jo crec que la de Pedraza ja no vull, bueno, no vull ni pensar-ho. Per tant, mentre estàvem tots i estava a Comac, la idea era veure si tornava Gerard i Gerard començava a agarrar ritme, a jugar minuts i a ser un habitual i no a recaure i a tindre una continuïtat, el que descartaria un fitxatge en l'atac, i si no tornava Foyt, prendre una decisió. Fotut femenia, veient com va jugar ahir Pau Navarro i veient que està fent-ho molt bé, però molt bé, demà analitzarem a Pau Navarro.
De fet, va ser el que més despejes va fer
de l'equip. Ja te diré jo tot el que va fer Pau Navarro, que vas a flipar. En registres de... Vamos, ojo al chiquillo. Després de veure Pau Navarro, n'hi ha la sensació de que si femenia continua en el nivell com a titular... L'opció de Pau i la de Willy Canguala solventarien els problemes a l'espera de la tornada de Foyt.
I en cuanto a lo de Pau, si se nos lesiona el lateral y ponemos a Pau, es porque es la principal apuesta. Creo que podemos Willy puede jugar en esa posición, porque ya lo hizo en su anterior equipo y en varias ocasiones. Entonces ahora pues tendremos que jugar con estas dos opciones para esa posición. Por nuestra forma de jugar, tampoco necesitamos un lateral específico de recorrido, como por ejemplo en el lado izquierdo, ¿no? Necesitamos más pues un Juan Foyt, un Kiko que se ha adaptado perfectamente, pudiendo ser y acostumbrado a hacer más de ese lateral con progresión por su lado, pero se adaptó francamente bien porque el rendimiento es buenísimo. Y entonces, así estamos bien, tenemos soluciones, ¿no? Y además, pues vemos que hoy es para darles la enhorabuena a todos los...
Bueno, pues Marce Pareis, que en la banda derecha, en cara que no tornara Foyt, si Femenía continúa en la regularidad, cosa que veremos en este mes y mig, no veu que siga una demarcació problemàtica. O siga, que si Pau Navarro, que jugarà de lateral dret els propers partits, ho fa amb una regularitat com està fent-ho ara, Pau Navarro és l'elegit per a substituir a Juanito Foyt, per a fer la feina de Foyt. Mira, que curiós, un central reconvertit a lateral serà el que substituirà a un central reconvertit a lateral. La qüestió és, què fer dalt? Buscar una comac? Ja vos dic jo que no. O en un principi no pareix. Per què? Perquè Marcelino creu i creia aquest estiu que Nicolás Pepe pot actuar ahir perfectament, junt a Jeremy Pino. O sigui, pot fer el rol de futbolista desequilibrant en banda en Caraor, que és la funció de Acomac i la de Pino. La de Pino, diríem, més compensada en un treball defensiu, la d'Acomac ja descaradament ofensiva en encarar i jugar-te-la tu i jugar-te-la tu. O siga, que el substitut d'Acomac després de la seva lesió seria Nicolás Pepe. A on radica el problema? En Gerard. Més que en Acomac. Per què? Perquè si tu agafes a Pepe i el dices o el necessites per a tapar la banda, l'atac, si no està bé Gerard, se te quedaria coixo. En Barry i Ayoce. O siga, que qualsevol problema de Barry i Ayoce te deixa sense davanter. I ahí és on el Villarreal Club de Futbol, crec jo, si fa, va a fer l'esforç. O siga, en buscar un davanter que puga fer... A buscar un tío que falla lo que está haciendo Pepe ahora. O sea, que Pepe pueda caure una banda, si es necesario, cosa que también podría hacer Gerard perfectamente si está B, que muchas veces han visto comienza desde la banda derecha, pero esa figura de futbolista desequilibrado encarador la faría Pepe, la que fa Comac, y la figura de Pepe o Gerard de segon punta o de un tío que pueda ser polivalente en ataque, la faría el futbolista que pueda arribar en el mercat. Diuen en el Villarreal que per això volen analitzar bé. Fa no res, només, encara no estava com a que encara tocant-se el genoll, ja estaven dient que ve Guedes. A veure, Guedes està loco per vindre així. Este estiu no va vindre perquè el Villarreal no podia fer front a l'operació Guedes, a l'operació PP, a l'operació Ayoce. Per tant, venint a Ayoce no podien portar-ho tot. Ni devien. Si se n'haguera anat a Comac a l'oferta ixa que tenia multimega supramillonària, no sé què haguera passat. Que Marcelino i Guedes tenen consultorio sentimental habitual? Sí. Que Guedes no juga? També. Que en el Villarreal lo més fàcil que seria portar a un tío que ja el coneixes, que ja ha entrenat, que el coneix l'entrenador i que ja ha fet ese paper, o sigui, el mateix de l'any passat. Que és veritat que Guedes no va destacar sobremanera, o sigui, no va fer una segona volta increïble, però sí va fer el que tu buscaves. Un tio que quan el necessitaves el traies i era perillós, generava, va fer gols i té qualitat. Guedes seria la solució perfecta. Un tio que el pots actuar de segon punta, davant, que pots caure a la banda i que te pot aportar. Què van a fer? Bueno, ells sabran. Però, en un principi, era decidir què passa en la banda dreta, en Foyt i en Gerard. Lo de Foyt Jo tinc molta confiança en que Pau Navarro puga fer-hi ser paper perfectament i que llibera el Villarreal de tindre que invertir i durant aquest temps que foi torne algun dia. Se cure. Seria lo més lògic. Que després se te fot femenia i Pau Navarro no dona i som un desastre en la dreta, vale. Però és que tens que actuar així. No pots sobrecarregar les posicions. No pots portar, com va portar Emery a Oriera, portar la canterilla per 2 milions d'euros. No te pots gastar un dineral per un tio que dius, tinc algú que està fent-ho bé, tinc un xaval que és meu que està despuntant i tinc a foita ahí que algun dia se va curar. Seria lo lògic. I dalt sí que és veritat que tens més condicionants. Per què? Perquè tens jugadors veterans, perquè tens un jugador jove com Barry, perquè a Yoce li pot passar alguna cosa, pot tindre una molestia muscular, juga molts partits, perquè Gerard no és fiable, no és fiable. Perquè si tu me dius a mi que Gerard va estar fins al final de temporada competint i que no li passa res, te diria que no vinga ningú. Que no vinga ningú! En esos tres davant, si no li passa res a Yoce, en a Yoce Gerard i en Pepe Joan en la banda, en Pino de titular, en Pepe alternant-lo, inclús en Denis Suárez, que el pots ficar ahí alguna volta, passaries. Ara, si tu vols, Marcelino ja vos dic jo, si fora per Marcelino vindria un davanter i un lateral. Ara ja no el veig, lo del lateral, tan convençut, perquè crec que veu cada dia que Pau Navarro li dona el que ell creu que necessita. I després de veure l'altre dia en un partit que no era gens fàcil fer números de fenòmeno, dius, joder, el tinc en casa. Però lo de dalt sí que és un encaix difícil. Perquè si tu tens que utilitzar a Pepe per a Comac en una banda, desvestisses de l'atac. Que si estiguera Gerard perfecte, que és el que veurem en este mes i mig, i Gerard començar a jugar i regular i a fer gols i a ser Gerard i a poder jugar partits complets, diries, bueno, aquí vaig a portar. Perquè si titulars són Gerard i Ayoce, o Barry i Ayoce, o Barry Gerard, o Ayoce Gerard, pues dius, bueno, inclús Pepe ahí, quan jugue Pino, puc anar canviant-los i rotant-los. Però jo tinc la sensació de que sí que vindrà un futbolista que reforci la línia d'atac. Però ells diuen que tranquil·litat. També te diuen tranquil·litat i a la mateixa estan fitxant a tot el que se mueve. Però sí que pareix que la sensació és anem a veure estos que fan. Què era el que volien fer? És que la fulla de ruta era aquesta. Este mes i mig era clau. Abans de desembre dir a veure què passa en Gerard i a veure si Foyt pot tornar, perquè si no tens un problema. Femenia no te pot aguantar tot l'any. Però ha aparegut Pau, pot anar alternant-lo i se suposa, claro, la clau és veure Foyt, què diuen els metges, que això ho sabrà, claro, això ho saben ells, tu i jo, Rubio, no ho sabem, perquè si els metges diuen no, Foyt hasta abril, obvi de vos deia, pues sí que diran, joder, hasta abril, pues si Pau no dona el nivell este mes i mig i ven que fluixegem ahí, pues igual s'ho tornen a plantejar. Però la foto d'avui és issa. O sea, la foto de hoy es que Foyt té que tornar algun dia o que te'l porte Papa Noel i que en femenia i Pau veo mal aguantes, competisses. I la història està dalt. Tu ja has dit que fitxaries un tio dalt com el Comer.
Algo duria, sí.
Guedes te pareixeria una opció com per dir solventa el sí, tema? Sí, sí. Claro, és que té... És que
el que la va llegar en el Bernabéu és impossible, no?
És fàcil. Que no, però que no digues tonteries, que la valia el Bernabéu ni Jackson ni...
No, Chuguece, no, que tampoc juga molt.
Ja, però no crec que el Milan te dice a Chuguece tota la segon volta en lo que guanya, lo que cobra i que ell vulgui a tornar, ojalà. Però no sé, jo no ho sé. Jo te dic lo que... Però Chuguece no és lo que busquen. Però Chuguece és Pepe. Opino. No?
Ja, però pues si serà Pepe de nou.
Ja, però si... Però tu t'urgis més un substitut de Gerard i de Ayoce, no? Que són els que tu creus que poden tindre problemes. És difícil. Claro, és que tu dius, què te fa falta de veritat? Falta o te fa falta res? En lo que tens aguantaries. Tens dos competicions, perquè no tens tres competicions, tens dos competicions. No?
Sí.
Claro, en lo que tens aguantaries. Diu, bueno, tiren lo que tinc. Ahir Pau Cabanes va clavar un xicharro descomunal. No? Diu, sí, bueno, sí. Pues Pau Cabanes i eta Young i pa'lante, no tinc diners, però... Està clar que algo tenim en calaix i que l'objectiu és estar, si pot ser, en Champions l'any que ve i que això t'obliga a fer moviments. Van a fer-los? Pues si són assequibles, sí. Claro, si d'hostia, si puc fer-ho, vale. Si no, no. Però, veurem, en un principi ells diuen això, que n'hi ha que esperar, que lo de Comac se pot solventar en PP y que lo de dalt depende com torne Gerard. Jo, és la clau, per mi la clau de tot gira al voltant de Gerard, eh? De lo que falla a partir d'ara, de si és un Gerard fiable. Home, veient lo que li ha passat, no ho és. Perquè quan va, se va fotre Gerard?
En agost, en el partit contra el Celta, a la mitja part.
Se porta 2 mesos fora. 2. Claro, és que així no és impossible. Si fora el Gerard de l'any passat, perquè l'any passat Gerard no se va lesionar quasi, va estar quasi sempre a jugar moltíssim, pues tens una solució. Però si no, està difícil. Ells decidiran. Opcions tenen i van a tindre. I, com dia aquell, lo bo és que alternatives ne tenen un muntó. O sea, esta volta tens un planter serio, interessant. O sea, estàs jugant. O sea, imagineu-vos, eres quart, i no tens al teu lateral dret titular, al teu lateral zurdo titular, al teu davanter, diguem, referent. I ara no vas a tindre a un dels extrems desequilibrants i polivalent. I eres quart. És veritat que ho sabíem, la banda dreta coixejava, s'ha fotut femenia i ahir ja tens un problema serio. I la bueno, i creuers dit ja que Bernat agarre ritme i te done l'opció de substituir a Cardona.
Jo cada volta el veig en més ritme a Bernat.
Claro, vale. Perquè ahir no tens problemes de l'esquerra perquè va estar ràpid. Claro, el Villarreal té que fer un Bernat. Un Bernat. En la banda dreta pareix que no, en l'atac.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Ni bajarte del avión por amor, ni inventarte canciones con la guitarra, ni tomar el café en el sofá de Central Perk. Solo necesitas una buena taza calentita entre las manos para convertirte en el protagonista de tu serie favorita. Así que, corre a tu McDonald's más cercano de la provincia y disfruta de la taza de Friends con tu McMenú grande más un euro. ¡Te esperamos!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Autoescuela Morós, la primera autoescuela de la provincia, abre nuevas instalaciones en la calle Almazora 11 de Villarreal. Cursos intensivos, clases online, última tecnología. Autoescuela Morós, 60 años al servicio de Villarreal y provincia. Nos encontrarás en Raval de San Pascual 23 y en sus nuevas instalaciones de la calle Almazora 11 de Villarreal, junto al Estadio de la Cerámica.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
Great Little People, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251 en la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Grey Little People.
I del partit què? Bueno, que van guanyar. Bueno, primer que van fer un acte que per mi és espectacular, eh? El minut de silenci, Rubio, jo crec que el Villarreal ahí va estar de tots. Ah, bueno, també perquè al final som cosins germans i està clar que la família tira i que se palpava aquesta emoció diferent en els altres llocs, eh? El Villarreal jo crec que va estar hàbil. cara, el himno de Francisco, la gent emocionada, més de minut o dos minuts d'aplaudiments.
Sí, t'anava a dir, és que després del minut de silenci, el que se va viure després de pràcticament minut i mig aplaudint la gent, no ho havia vist mai en el camp.
Jo tampoc. Mai, eh?
Sí, porque llevamos prácticamente 15 días, ¿no? Sufriendo por toda esa gente, ¿no? Que ha sufrido esa tragedia y la verdad es que, bueno, es complicado, ¿no? Jugar así, hemos superado la semana bastante bien y hoy el partido también, después de 15 días sin jugar y bueno, como te he dicho, no es complicado porque al final...
La veritat és que se notava un ambient gelat, ja pel rival també, pel partit en definitiva. El Villarreal va fer una mala primera part i una bona segona part. Marte l'analiza així.
Y pasamos a jugar un partido en el que queríamos ganar, en el que jugamos un primer tiempo muy malo, muy flojo, alejado de lo que podemos y de lo que nos debemos de exigir, y jugamos un segundo tiempo muy bueno. A partir de aquí, pues logramos una victoria, quizás abultada, aunque es cierto es que el segundo tiempo lo hicimos muy bien, y sí que merecida. Bueno, pues también estamos muy satisfechos porque no encajamos, es la primera vez. Creía antes del partido que estábamos en el camino de lograrlo más rápido que tarde, y afortunadamente lo hemos logrado hoy. Entonces, pues bueno, satisfecho porque son 3 puntos, porque vamos otra vez a descansar ahora durante 15 días.
Una primera parte mala y una segunda parte mejor, Rubio. ¿Los números diuen això? És a dir, la estadística certifica lo que diu Marce de la primera i la segona part.
Sí, sí, a veure, al final en la segona part és on més remates i on més remates a porteria. La primera part, per exemple, tens 5 tirs, la segona net tens 8 i damunt 2 van a porteria, que són els dos gols que marques en la segona part.
O sigui, que eres millor en la segona que en la primera. Nicolás Pepe podia haver-se coronat, pobre, si no haver estat la maquineta aquesta que tu dius que ara ja... Van a llevarla, la llevarán, ¿no? ¿Ahora qué ficarán? ¿Un microondas para ver si ni afuera de juego, no? O según lo que diga el Barça del Madrid, según desfavorezca, ¿no?
No, pero ni hay que ajustar, ni hay que ajustar.
Pero ajustar, entonces...
También... Si dos peus están junts, igual la máquina falla, ni hay que ajustar.
No, pero si dos peus están junts y la máquina diu que ni a un dit que está adelantado, pues ni hay que entender que se equivoca la máquina. Això del ojo d'halcón del tenis, ¿tú crees que es automàtic, matemàtic y que no falla? Y que
no,
es...
no, no, yo le he visto fallar.
Pues ya está.
O sea, ya arriba de partís de vale. Nadal que
y,
ha fallado.
Y seguís en jugar, ¿no? Y no sí, pasa sí. Res, la gente se traga que se puede fallar la máquina. Falla todo, falla la máquina, falla todo el món. Todo el món falla. Y hay gente que falla poco y hay gente que falla siempre. N'hi ha gent que s'equivoca i n'hi ha gent que és torpe. Bueno, pues, com tot, falla, pues ja està. El dia que te falli en contra, a favor. La qüestió és ficar en dubte si falla aposta, que ahí ja entra tot això, tota aquesta maquinària de ja sabem quina, no? Hòstia, estem parlant de que ha guanyat el Baló d'Or un espanyol i pareix que l'hagi robat en Curro Jiménez, que hagi anat Rodri a cavall en Curro Jiménez i tots aquells i tots els gàngsters per furtar un Baló d'Or. És el que se conta en este país, d'un Baló d'Or espanyol. Què voleu? A partir d'ahí, qualsevol cosa. Si no els interessa a ells, tot està mal. Tot està mal. Claro, això ho faig al futbol en què té certa gràcia. Que ho facin els polítics ja és un desastre. Però si tu fiques en dubte tot el que tenim, pues... Però, claro, en futbol és d'aixina. En futbol, si haguera sigut al revés, si sa punteta del dit haguera sigut gol de Lewandowski o del Barça, m'ha dit que bien funciona l'aparato, eh? Que bien, que medido, que justito. I com els que tenen la manivela de repartir... Son els que manen, pues el resto a tragar i a callar. És de l'Espanyol a tragar. A tragar que la màquina va de puta mare. Ara la màquina fa el mateix que fa una setmana i la màquina no val. Que el tio que apreta no es bo.
Que t'anava a dir, en el tenis que te facin una i vagis 15-0 no passa molt, però en el futbol 1-0 és un partit, eh?
Però és que abans era pitjor. Els campionats han baixat a segona divisió en un fora joc en un metro. Que ho va veure tota Espanya entera, que estava metro i mig adelantat el tio. I van baixar a segon. A segona divisió. Y el asistente en una rueda de prensa después va a decir en una entrevista, es que si levanto el banderín me matan ahí. Pues dale, que baje el Villarreal y que se salve el Rayo, que también no pasa res. ¿Qué te que pasar? Es números del partido. Mira, yo creo que los partidos analicen desde las percepciones y desde las sensaciones. Per cert, nosaltres demà ho fem, que se mos ha pillat el temps. Avui també podeu votar. De vos demanem en el Twitter de la ràdio els tres millors. Ara mateixa, no sé, tindràs que recontar, Rubio, però qui diries que són els tres millors del partit?
Per a nosaltres van ser Cardona, Albiol i Pau Navarro.
Vale, pa que vos feu una idea, pugueu votar, per cert, de la mà de tot descans, tindreu un kit de descans, de viatge i d'este almohadilla, esta cervical i demés. Els passes, quin va ser els tres millors en passes donats i acertats?
Sí, els que més passes van donar va ser Albiol 66, Costa 61 i Parejo 60, per lo tant, el que més encerté realment és parejo en un 96%.
O sea, parejo un 96% d'encert en passes. En passes llargs, qui va donar més passes
sí,
llargs?
Sí, en passes en llarg, Costa ne va donar 11, Parejo 7, Albiol 7, ahí també el que més acerta és Parejo, que és un 100%.
O sea, Parejo va donar 7 passes llargs, els 7 bons. Centros de l'àrea.
En centros, Cardona 7, Baena 2 i Gueye 2.
Cardona de llarg, el tio que més entra en el Villarreal. Regats.
Ayoce 9, Pino 4, Baena 3.
Ayoce el que més regateja. Duels guanyats.
Duels, Pepe 28, Ayoce 24, Gueye 20.
O sea, això és o que la limpies o que te'n vas contra un contra un. 28 PP, jo sé 24. Intercepcions de valor. No, duels defensius, per cert. Qui és el que més sí. va robar en un duel defensiu?
En duels defensius, Parejo 9, Cardona 9 i Pau 8.
T'has donat compte que Parejo és en totes, no?
Sí, sí.
Intercepcions.
Pau 5, Parejo 4 i Cardona 4.
Recuperacions.
Recuperacions, Parejo 16, Pau 12 i Albiol 10.
Balons aeris.
Balons aeris, Albiol 7, Costa 6 i Pepe 4.
Recuperacions en camp rival.
Parejo 6, Pau 6 i Gueye 3.
Passes progressius, és a dir, que van avant, no arrere.
Logan Costa 15, Parejo 11 i Cardona 10.
I recuperació després de pèrdua.
També, Logan Costa 15, Parejo 11 i Cardona 10.
Si tu mires totes les estadístiques, Parejo és el millor jugador del partit d'Asia Lima. Pes números. Però és que no n'hi ha color. És impossible que puga un tio millor perquè està en tots els registres, el primer o el segon. Pau Navarro tindria que estar entre els tres primers, no?
Sí.
I el tercer, Cardona, Ayoce...
Costa també l'hem nomenat per uns voltes.
Vos dones números de Parejo. Passes, 60, el tercer. 96%, el que més encert. Passes llargs, el que més encert. 7 i el que més. Passes progressius, el segon que més, el que més encert. 11. Passes en l'últim terç de camp, 9. El 90%, bons. El primer de l'equip. Duels, 17, el quart de l'equip. Intercepcions, 4, el segon. Recuperacions, 16, el primer, que més va recuperar. En camp rival, 6, el primer també. I després de pèrdua, 12, també el primer. O sea, que Parejo comença a deixar el modo tractor i ja va... Ja és un, com s'ho diu, un John Deere. Saps quin era el John Deere? Un bon tractor. Parla Albiol del partit. De la victòria i de les sensacions.
No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque no lo he visto, estaba muy lejos y bueno...
Del penal.
La repetida, pero bueno, no sabría decirte ahora mismo.
Más allá de eso, lo más importante también, ¿cómo está Ilías? ¿Cómo ha sido ese tiempo de descanso? Vaya contrastes en un minuto.
Pues no lo sé, no lo que tiene, es verdad que parece una lesión seria. La verdad es que pues es una pena, ¿no? Porque es un jugador que joven, que nos está dando mucha energía, nos adelantó en el marcador él cuando el equipo estaba pasando mal momento y bueno, es una pena, ¿no? Cuando siempre se lesiona algún compañero.
Y la última, portería cero, por primera vez, algo que buscabais mucho, decía el míster que se estaba mejorando, pero hoy se ha visto en el marcador.
Sí, claro que llevamos muchos partidos sin dejar la portería cero, pero bueno, yo creo que los últimos partidos lo estábamos mereciendo, ¿no? El equipo no creaba muchas ocasiones y es verdad, ¿no? Que por detalles, ¿no? Los dos últimos habían sido por dos penaltis y hoy pues lo hemos conseguido, ¿no? Pero creo que la línea del equipo defensivamente había mejorado en las últimas jornadas.
Y Conde, en zona mixta, el porter.
Sí, felices. Después de estar 15 días sin competir, creo que el equipo ha hecho un esfuerzo enorme, se ha notado en el campo y felices por esa portería cero y por la victoria.
¿Había opuestas o algo para conseguir la portería cero? Porque estaba costando. Es que prácticamente toda la semana se hablaba de lo mismo.
Estaba pensando yo, digo, que nadie diga lo de portería cero, que luego hay maldición. Bueno, yo creo que venimos haciendo un trabajo bueno. Las últimas jornadas encajamos de penalti y más pronto que tarde tenía que llegar. Y estoy convencido que será la primera de muchas.
Estáis ahí arriba. Supongo que con Madrid, un partido menos, el que tenéis que jugar con el Rayo Vallecano, las sensaciones son muy buenas, óptimas.
Sí, yo creo que venimos haciendo un buen trabajo. Cada jornada se ve que el equipo tiene una idea clara, que compite, que hace muchas cosas bien. Y bueno, muy feliz de estar ahí arriba, con ganas de afrontar ese partido que tenemos pendiente y con esa ambición de querer estar arriba.
Me gustaría saber un poco las sensaciones del inicio del partido, con todo lo que se ha preparado por parte del club, en ese homenaje a los damnificados de la Dana. Y sobre todo si eso ha podido afectar un poco porque se os ha visto muy fríos, ¿no? A la gente, sobre todo al público, incluso a vosotros, ¿no? De inicio, un poco de inicio.
Bueno, creo que cualquier homenaje es poco para lo que se está viviendo en Valencia. Yo creo que el club está comprometido, la plantilla también. Nos toca muy de cerca a los que somos de por aquí, que vivimos en la Comunidad Valenciana. Y bueno, el fútbol ahora debería ser todo menos protagonista. Así que nada, creo que todos debemos ayudar en lo que está en nuestras manos. Me consta que mis compañeros lo están haciendo.
y bueno, lo prioritario ahora es seguir ayudando de todas las maneras que se pueda y mandar pues todo el apoyo del altavoz que tenemos a los afectados, que estamos con ellos y bueno, que toda ayuda es poca.
¿Lo malo lo de Ascomac?
¿Perdón?
¿Lo de Elías Ascomac, lo malo?
Sí, a ver las pruebas, estaremos apoyándole de toda la plantilla en lo que necesite, pero bueno, nos hemos quedado un poco fríos cuando ha salido en camilla, así que a esperar que sea lo menos posible y ayudar en lo que se pueda.
Hay cambio de balón, a ver básquet también, estos días.
Mañana.
Bueno, pues Diego Conde, el porter del Villarraco de fútbol, que tienen un convoy que va a llevar a la germana, que para qué.
Está Joan así al costado de vosotros.
¿Ah, sí?
Están en el Ciutat, cree que es un pre-europeo y están Joan así al costado.
Tanquem, ja tenim horari per a Bilbao. Sé que molts, com cau en desembre i és del pont, esteu dient, joder, Bilbao és un bon lloc per jugar. No ha caigut mal, perquè el partit és diumenge, però pronte, lo que sí pot facilitar... Són 6 hores de cotxe tornar de Bilbao. I el problema és que el vol que torna de Bilbao, crec que n'hi ha que torna a València i torna sobre les 6 de la vesprà, el diumenge. Per tant, no sé si el pilles pel futbol, però horari.
Sí, la jornada 16 és en diumenge, en 8 de desembre... És a les 4 i quart de partit del Sant Mamés en la catedral Atlètic Club Villarreal.
Home, és un cap de setmana collonut per anar-te'n a Bilbao. Viure la ciutat i després anar al futbol. Jo sempre dic que n'hi ha llocs que n'hi ha que anar. Bilbao és un. O sea, jo he tingut la sort, perquè el Villarreal està en primera i perquè, mira, m'ha tocat estar així contant aquestes històries. Si haver estat en tercera, s'haurien xupat tots els camps de Catarroja, Paiporta, tu dius que s'han portat la dana... Quan anava jo de xicotet, jo m'ha fartat d'anar al Guillermo Laue, a Catarroja, a Paiporta, sí, a Requena. Ahí anava el Villarreal a jugar i venien ells, a l'Olimpí de Xàtiva, a Burriana, a Benicarló, a Vinaròs, a tots els llocs. I ara mira, mos va tocar el gordo de Davidà i en vegada d'anar ahí anem a tots els llocs a veure
anem fill,
i a disfrutar-lo, claro, claro, que mira. No tenim ni el nivell, vamos, ni de broma. No ens hagueren dedicat a això ni de broma. A veure, saber què.
S'abona el Villarreal el diumenge, per cert, perquè pràcticament els dos que queden per dir l'horari, el Betis serà en diumenge i el Leganés serà en diumenge.
O sigui, que el següent serà en diumenge a casa.
Pràcticament segur, sí.
Bueno, que si podeu, és una bona experiència. Anar a este nou... L'altre tenia el misticisme i tot això, però este camp de futbol, jo us dic que jo n'ha vist... tots. Per a mi, per exemple, és molt millor el de l'Atlètic Club que el del Madrid, ara mateixa, després de la reforma. O sigui, a mi me pareix, el camp de l'Atlètic Club me pareix el millor, un dels millors camps del món. En tot. En sonoritat, en el camp com per fora, per, vamos. I després, els partits són guapos. O sigui, són partits de futbol. De nivell màxim. D'intensitat i, a més, joder, som rivals directes, els dos anem per la Champ. O sigui, no és que anem a Bilbao a saludar, a visitar i a dir a sistemes del poble per fer-nos la foto, com anàvem al principi. No, no. Anem per davant d'ells i en opcions de guanyar-los allí, que després pots perdre, que és de l'Atlètic Club, però en competir-li, mirar-li als ulls, o sigui, ser un rival directe de l'Atlètic Club. O sigui, el partit ho té tot. Tot. Que difícil és poder anar a un camp com ixe i pensar que pots guanyar. Però no pensar-ho perquè te toca la loteria en un rebot, un córner i que t'unflen a balonades, com han guanyat 3 voltes. No, no. Pensar que el partit és obert i que pot guanyar qualsevol dels dos. I que tu, allí, saben i te respeten i diuen, cuidao en estos. És que damunt, com vagis allí i es peles allí, el pas que pegues és brutal. I damunt cau, doncs, en això, el cap de setmana este... increïble. Res més. Mira, m'anem més gols. Donar-li ànims a Ilias Ascomac, que no han dit encara quan l'operaran ni a on. Però
no, que... simplement dir ràpidament que el B4 serà d'Alcorcón, que iguala en el Madrid B, en el lloc 16, està en gran descenso, però té un partit menys que el recupera el dimecres a les 8 i mitja, i que les xiques també van guanyar 2-3, que estan a 4 de l'ascenso directo.
El B juga el dimecres a les 8 i mitja, justet quan torna a donar una dana i aigua a Mansalva.
Contra el Alcoyano, sí, seria el partit que recuperaria, que dependen encara de l'altra setmana.
Allí.
Sí, sí, en Alcoi, en Alcoi.
Vale, perquè l'aigua la donen més zona de Castelló i zona sud de Catalunya, vale. Bueno, mentre els que tenen que trobar el botó per dir-nos que n'hi ha perill i els que se fan el loco mentre es plou, esteu cuidao i esteu atentos, eh? Que dimarts, dimecres i dijous, la cosa, bueno, dimecres, dijous, divendres, més per així, pinta complicada. I que es de media fa dies que estan dient-ho, i avui ho han tornat a dir. No sé si tindran que hi ser una campana pel carrer com antes... o contrastar... antes, pareix que és més fàcil que s'enteren antes quan anaven la bicicleta i el tio pegant crits que ara. Bueno, anem en els gols. Ja, estic enfadat. Què vols que te diga? En tots. Menos mal que va haver futbol, tu. Rubio.
Ara no mos el tindrien que parar. Este paró ja me sobra.
A Matos que mos va bé no tindria ni que parar. Però menos mal que este any mos va bé el futbol, tio. Menos mal. Si no, mamma mia. Lo que mos esperava. A tots.
Se'n va a la línia de fons, la para Nico Pepe, busca el passe, xafa la pilota, se'n va cap a l'àrea, la deixa per a Comac, se gira Comac, la xuta, gol a Comac, gol! Gol, 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 Comac, la pilota espera Nico Pepe que busca la línia de fons, xafa la pilota i la salva justet abans de que isca, se gira i controla, i veu vendre a Ilias a Comac dins de l'àrea, li filtra un pas entre tots els peus i tots els jugadors de l'Alavés. Ilias d'esquena controla, se gira, i de primeres la pega fort, pegadet al pal en qualitat en molta classe, supera Sibera que res pot fer perquè la pilota anava ajustadíssima al pal dret. Primer remat entre els tres pals del Villarreal de futbol, primer remat. Primer gol. Marca y... Pues va Parejo. Al 70, no, al 80 de partit. Va Dani Parejo. Si ve a baix del... Baix d'espals. Va Dani. Que l'últim el va fer, però de retruc. Va Parejo. Va Dani Parejo. Xut, xula l'àrbitre. Va Parejo. Cama dreta. Va Parejo. Va Parejo, va Sibera, gol. Gol, 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 saque da clavat Sibera, Parejo le ha pegat fort de primeres, vais ajustat al pal, conseguís marcar Dani Parejo. La patada que han de pegar-li a Baena és interessant. Se gira Barri, allà va Barri, l'obri de primeres per a Juan Bernat, va tirar el centro, el balo per a Comesaña, la pega Comesaña, golazo. Gol, 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 gol de Comesaña en la pilota oberta de primeres en Baena, que ya había rebut un bon recao. Baena que dice a la pilota, a ver a Comesaña. Comesaña que la obrirá a Bernat. Y Bernat que va a vindre a Comesaña, le torna la pilota, perfecta. Espera que de primera supera al porter del Alavés, que res pot fer per pararla. Esteve en el 90 ya, que s'ahorre l'afegit. Villarreal 3, Deportivo Alavés.